Info amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio.
Aquest expedient de modificació d'ordenances, com fem any darrere any, el que pretén o el que pel que vetlla és per incrementar la pressió fiscal als ciutadans al mínim possible, com ja s'ha demostrat o aquest equip de govern ha demostrat any darrere any.
Ahir al vespre es va celebrar el ple municipal d'octubre, on es va donar llum verda a les ordenances fiscals pel proper any. Aquest va ser un dels temes més importants de la sessió, però en uns instants els explicarem la resta d'acords aprovats. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Ahir les escoles públiques de Ripollet es van afegir massivament a la vaga d'educació. En coneixerem més detalls.
Ens acompanyarà Daniel Reguero, responsable del gran recapte a la nostra població, que ens explicarà el que estan preparant.
També farem un repàs de les activitats que s'han preparat a Ripollet per celebrar tant la castanyada com el Halloween.
Salvador Villacrosa és un dels membres del procés constituent al nostre municipi i ens explicarà com va aquesta iniciativa.
I aquest cap de setmana comencen novament les activitats de Juga amb la Història, en aquest cas dedicat a les bruixes a l'edat mitjana.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 25 d'octubre de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Doncs com els dèiem, ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària mensual del ple municipal, que va comptar amb 11 punts a l'ordre del dia. Després de l'aprovació d'actes i del despatx d'ofici, es va donar llum verda a les festes locals per l'any 2014, que seran la segona Pasqua el dia 9 de juny i el dilluns de festa major, que enguany serà l'1 de setembre.
A continuació es va aprovar l'adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques. L'acord implica que l'Ajuntament entri a formar part de l'Administració Oberta de Catalunya. Aquest sistema permet evitar duplicitats en el requeriment de documents al ciutadà, de manera que el consistori tindrà accés a tots els documents que una persona ja hagi entregat a qualsevol administració adherida a aquest sistema. El punt es va aprovar per unanimitat.
A continuació es va aprovar la renúncia de la concessió de dues parades del mercat municipal amb els vots favorables de PSC, CiU, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el Partit Popular, i l'abstenció del Compromís per Ripollet.
El govern va anunciar en aquest apartat que s'ha demanat a la Diputació de Barcelona que col·laboració per tal d'iniciar una campanya de dinamització del mercat municipal. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, explicava aquest acord.
Aquest expedient de modificació...
Però en aquesta línia sí que em consta, perquè jo he participat en una reunió i em consta que des de Comerç ha participat més, hem adreçat una petició a la Diputació de Barcelona a través del diputat corresponent que porta el tema de comerç de la Diputació, ha vingut inclús a Ripollet, i li hem fet l'entremés la nostra preocupació amb el tema del mercat i a veure si hi ha alguna possibilitat de que ens puguin ajudar a revitalitzar el propi mercat. I en aquest sentit em sembla que es van comprometre a ajudar-nos primer a fer una diagnosi i una anàlisi i ajudar-nos en tot allò que sigui possible, no solament a nivell econòmic, que és un tema important, sinó també en temes de logística.
El punt més destacat de la sessió va ser la presentació de l'expedient d'ordenances fiscals pel 2014. Tal com va informar la regidora d'Hisenda, Emma Viera, taxes, impostos i preus públics es congelen i puja només l'IBI, que s'incrementa un 1,5% corresponent a l'IPC.
Cap grup de l'oposició va donar suport a aquest expedient. El regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Pablo López, criticava especialment la pujada de l'IBI.
A nosotros nos parece que lo de la subida del IBI ya clama al cielo. Este es un impuesto que supone una auténtica puñalada a la economía de muchísimas familias que a duras penas pueden salir adelante. Y se les aumenta el coste al mismo tiempo que se les ofrecen ventajas fiscales a empresas privadas. Señores, estamos inmersos en una crisis muy dañina. Y parece que el equipo de gobierno lo sepa, pero no lo asimile.
Per la seva part, el Partit Popular va criticar la pressió fiscal als ciutadans. Escoltem Víctor Dieguez.
Una mal llamada congelación y una subida arbitraria del 1,5% del IBI. Por tanto, el gran inconveniente de estas ordenanzas es de base, es su propio planteamiento. En 2013 se plantea, es evidente, es lo que además ha sucedido, un esfuerzo económico, entendíamos que coyuntural, puntual, dadas las circunstancias, a todos los ciudadanos. Un importantísimo esfuerzo económico.
Per part del Compromís per Ripollet, José María Osuna també va centrar les seves crítiques en la pujada de l'IBI.
I bé, doncs la veritat és que ens trobem en uns últims anys on la pujada d'impostos s'ha fet molt per sobre del que la ciutadania de Ripollet es pot permetre. L'IBI també, com ja s'ha dit, mereix un cas a part. Pujarà poc, és cert, però pujarà. Crec que també ja ho vam dir l'any passat, però ho tornarem a dir. Fa mesos, quan el govern Rajoy va decretar l'augment d'IBI del 10% pels ajuntaments, recordo que aquí el govern municipal es va dur les mans al cap. I està clar que no era pel menys. Nosaltres també ho vam fer. Però llavors no entenem com ara des del govern municipal es torni a augmentar l'IBI.
La regidora d'Hisenda, Imma Viera, va destacar que l'IBI és l'impost més progressiu.
Per què ens hem centrat en l'IBI? Ens hem centrat en l'IBI perquè considerem que és l'impost més progressiu, perquè està afegit a un valor de l'habitatge i pensem que és això, el més progressiu i el que més, podríem dir, reflecteix aquesta quantitat que cada família doncs resulta, o el resultant que cada família ha de pagar. Una altra cosa que no s'ha dit i que penso que també s'ha de tenir present són totes les bonificacions que la llei ens permet i que Ripollet aplica, famílies nombroses, etcètera, etcètera, i que sempre s'apliquen al màxim del que la llei ens permet.
Segons va explicar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, en roda de premsa i també durant la sessió, la pressió fiscal actual de l'Ajuntament sobre els ciutadans és del 0,66%. Es va donar llum verda al punt amb els vots favorables del govern i en contra de la resta de grups.
Un altre dels temes tractats a la sessió va ser l'aprovació d'una sèrie d'ajuts per tal que l'Ajuntament es faci càrrec de l'impost de plusvàlua.
Aquest impost l'han de pagar moltes famílies que han signat una dació en pagament o una execució hipotecària i des del consistori s'assumirà el 100% d'aquest deute en aquests casos sempre que el ciutadà ho sol·liciti. El punt es va aprovar per unanimitat.
El ple també va donar el vistiplau a la delegació de funcions de la Diputació de Barcelona pel cobrament dels impostos i taxes com ara l'IBI, l'IAE o tots aquells vinculats al padró.
Aquest sistema permetrà també que el consistori pugui demanar bestretes amb antelació dels impostos que ingressa i d'aquesta manera sigui més fàcil afrontar els pagaments de manera puntual. El punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, a excepció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el Compromís per Ripollet, que s'hi van abstenir.
El darrer punt abans de les mocions va ser l'aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità a la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll.
El punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC, Convergència i Unió i PP i l'abstenció d'Iniciativa Catalunya Verds i el Compromís per Ripollet. Tal i com ja ha fet en d'altres ocasions, el regidor del Compromís, Antoni Pijuan, va lamentar que hagi estat la iniciativa d'un privat que activi aquest tema.
D'altra banda, també hem reiterat altres vegades, i ho fem una altra vegada, que aquest expedient, que ens quedi clar, s'inicia per un interès privat. És un privat que demana iniciar això. I el que es fa és dir, el privat diu, mira, arregla'm lo meu. I l'Ajuntament, que podríem estar d'acord, diu, arreglem-ho tot. D'acord. Però a hores d'ara, el que amb aquesta aprovació tenim és que l'únic que ho té completament arreglat és el privat.
La regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, exposava que els privats també tenen els seus drets.
I els particulars també tenen els seus drets i també tenen la possibilitat d'adreçar-se a l'administració per demanar una possible solució a un problema que tenen. Moltes vegades li fem cas i unes altres vegades no li fem cas. Jo no sé si recorda la primera modificació del Pla General que vam aprovar en aquest ple, que precisament vam desestimar alguna al·legació d'aquest privat que vostè diu, en el sentit que ara la Generalitat li ha donat la raó no només a ell, perquè la concentració comercial no només és de la seva propietat, sinó de quatre manzanes més.
Tot i que no va ser fins a l'apartat de precs i preguntes, el portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando, va expressar un prec al grup de l'oposició arran d'algunes acusacions per part del Compromís per Ripollet sobre la relació entre el propietari de l'autoèxit i el grup Convergent.
Peñarando va demanar respecte a l'hora de fer segons quines afirmacions.
I la reflexió o el prec que li faríem, senyor Pijuan, simplement és que com a mínim tingui per nosaltres el mateix respecte que nosaltres tenim per vostè. Això li demanem, és un prec. No he volgut intervenir abans, perquè a vegades amb la... vostès es prenen els punts d'una forma molt visceral, fins i tot jo també ho reconeixo, però no he volgut participar perquè li faig aquesta reflexió, senyor Pijuan, o aquest prec, perquè li voldria recordar que tots fem política aquí i tots fem la política amb la mateixa honradesa que vostè la pot fer. Ja s'ha comentat en moltes ocasions, són moltes les opinions que vostès presenten aquí, són moltes les propostes que vostès defensen aquí i que no opinem igual. Però no per això els acusem o deixem falses insinuacions sobre la taula.
Per últim, es va donar llum verda a una moció presentada per Iniciativa Catalunya Verds per unanimitat de tots els grups per sol·licitar a la Generalitat que garanteixi les beques de menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Valentí Nieto n'exposava els acords.
Primer, sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar al curs 2013-14 les beques menjador necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials per tal de garantir una pata equilibrada al dia a totes les infants en situació de vulnerabilitat i traslladar l'anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament, al Consell Comarcal i a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.
A l'apartat de precs i preguntes, diferents grups van expressar el seu suport a la vaga d'educació que també va tenir lloc ahir, entre ells la regidora socialista Maria del Mar Vira. L'escoltem.
Aquí parlem d'una llei de la LOMCE, a més una llei que té un títol bastant curiós, no? Perquè és la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa. Jo no sé aquesta millora per on es pot veure, perquè el que està clar és que aquesta llei el que fa és posar fi a l'escola pública inclusiva i de qualitat. El que pretén és un adoctrinament ideològic, perquè contempla temes que no tenen res a veure amb un tema econòmic, amb unes retallades que es vulguin aplicar. És el fi, o intenta posar fi a la immersió lingüística, una immersió que ens ha costat tant, que és un element tan cohesionador, que entén la llengua molt més enllà, no? Que l'entén com un bé cultural i com una eina, això, no? Doncs cohesionadora i útil per tota la societat. I, per suposat, representa un empitjorament de les condicions laborals del professorat.
La regidora d'Educació també va explicar el contingut de la reunió entre la plataforma d'AMPA i els serveis territorials d'educació sobre la negativa de la Generalitat a la construcció del nou institut.
L'agrupació local del PSC de Ripollet ha manifestat en nota de premsa la seva satisfacció per organitzar la propera trobada del Consell de Federació del PSC Vallès Occidental Sud, aquest proper dilluns a les 7 de la tarda al Teatre Auditori del Mercat Vell. De forma excepcional, la trobada comptarà amb la presència de Pere Navarro, primer secretari del PSC.
Rosa Martín, primera secretària del PSC de Ripollet, ha valorat molt positivament aquesta convocatòria perquè reconeix el paper i la força del PSC de Ripollet i ha destacat la presència de Pere Navarro com un fet que posa encara més en valor aquest Consell de Federació. En darrer terme, la màxima responsable del PSC de Ripollet ha recordat que serà un Consell de Federació obert a la militància, de màxima participació dels organismes de direcció i que és una eina clau per obrir les portes i les finestres del partit.
Aquest matí s'ha produït una concentració davant de l'empresa local Port Parés del grup CERS per tal de donar suport a una vintena de treballadors sancionats arran d'una jornada de vaga. El nostre company Toni Miralles s'ha desplaçat fins a l'empresa i ha parlat amb un dels representants sindicals que ens explica quina és la situació dels treballadors i quines són les seves reclamacions. L'escoltem.
Som aquí en una concentració que hem fet els delegats de la UGT per donar suport a uns delegats vostres sancionats en aquesta empresa, filial de CERCS. Què és el que veniu a fer aquí? Què és el que ha passat?
A veure, mira, aquí va haver una vaga de sector, això pertany al conveni de begudes, i es va convocar una vaga de sector i es va fer la vaga aquí, i aleshores, arrel de la vaga, que hi van haver uns 22 treballadors a la porta de l'empresa el dia de la vaga, doncs aquests treballadors es van trobar amb la sorpresa de que el dia següent tots hi havien van percebir sanció d'entre 60 dies de feina i sou a acomiadament, no? Aleshores, esclar, vull dir, l'únic motiu era el de la vaga. I nosaltres, esclar, vull dir, en aquest sentit és que és inenarrable, vull dir, no és possible això. Perquè l'únic que poden dir és que aquesta és una empresa, doncs, que sempre segueix les vagues, sempre està, és sempre lluitat, té unes condicions de 30 i pico anys de lluita, i aleshores nosaltres venim a donar suport a aquests treballadors sancionats i venim a donar suport també al comitè d'empresa, que també està sancionat, etc. No? I aleshores, vull dir, aquesta és una línia per nosaltres absolutament ja vermella, i hem de combatre les coses allà als centres de treball on s'està produint.
I què passa ara mateix amb aquests treballadors? En quina situació estan?
Pues mira, aquests treballadors en aquests moments ja se'ls ha notificat la sanció, per tant ja comencen a complir sanció a partir d'aquest mes que ve, i a més hi ha dues qüestions que a nosaltres ens sembla primordial. Una és la lluita sindical, que la mantindrem per la retirada de les sancions, i l'altra és que l'empresa evidentment va sotmetre la gent a un xantatge absolutament brutal, perquè inclús va promoure des de l'empresa una revocació del comitè, que no va sortir, però va promoure una revocació del comitè, cosa que era absolutament il·legal, doncs estan en la comissió negociadora del conveni. Per tant, per nosaltres la situació actual és una situació que, a part de la lluita sindical, pues, calibrarem les possibilitats inclús de posar-ho a fiscalia, perquè l'empresa mateixa ha confessat de que la sanció ja saben que la perdran. Per tant, això és actuar amb l'abusiu i tot plegat i fer el pacte de la fam ni més ni menys a 23 treballadors. És que això és inverosímil. Per tant, nosaltres estem calibrant la possibilitat no solament de la sanció, de recórrer la sanció pel Tribunal Laboral, sinó que a més recórrer i anar a la fiscalia, perquè és clar, vull dir, a veure, això és un instrument que poden tenir les empreses sancionador, però el que no pot ser és una situació d'aquest tipus, no? que es vegin abocats 23 treballadors a un xantatge d'aquest calibre i un pacte de la fam.
I quina lectura feu vosaltres? Ho fa l'actual situació per la reforma laboral? Ho fa la situació de la crisi?
Evidentment.
O l'empresa que vol canviar d'alguna manera el funcionament?
Sí. No, l'empresa, això és una situació única i exclusivament de l'empresa. O sigui, l'empresa el que vol és, en aquests moments la reforma laboral el que ha fet és que molts empresaris vagin a cavall i desbocats ja. O sigui, vull dir, i aleshores, a veure, nosaltres hem intentat per tots els mitjans de negociar, de mirar de les coses, de fer-les de la manera més raonable possible, però ens trobem en aquesta situació. Aleshores dius, bueno, és que aquí ja no hi ha possibilitats de negociació, o sigui, tanquen la porta a qualsevol tipus de negociació. I pensem que el propietari de Cercs és el senyor Ramon Bagó, vull dir, exdirector general de Turisme, també va ser també alcalde de Calella, Creu de Sant Jordi, medalla al mèrit del treball, vull dir, i en aquests moments també ha pujat al carro de l'independentisme, no? I llavors, clar, nosaltres el que diem, quin model de país és aquest senyor? Aquest? Home, per favor, llavors quina diferència hi ha amb Madrid amb això? Quina diferència hi ha amb el PP i el que ens estan fent? És que això és inverosímil ja.
I a partir d'aquí, què penseu fer? Aquesta protesta és la primera que
feu? És la primera, evidentment, és la primera, i no descartem ja iniciar una lluita ja de scratchers, etc, perquè, vull dir, ens estan llançant aquesta situació. No hi ha més.
Des de les candidatures alternatives del Vallès, on també hi està integrat el Compromís per Ripollet, han volgut mostrar la seva solidaritat i suport als treballadors de la planta de Panrico a Santa Perpètua de Mogoda, que es troben en vaga indefinida. Els treballadors van decidir anar a la vaga al no acceptar la proposta de la direcció d'abonar l'import del salari pendent de setembre en tres fraccions i també per evitar l'acomiadament de 1.900 treballadors.
L'empresa fabricant de la marca Donuts i Bullicau es troba des de juny sota control d'un fons d'inversió nord-americà que ha passat de tenir el 85% al 100% de l'empresa a través de la compra de tot el deute que tenia contret en préstecs. El pla de viabilitat que proposa la direcció de Panrico per sanejar els seus números vermells passa per l'impagament de les nòmines de setembre dels 4.000 treballadors que té a tot l'Estat, l'acomiadament a través d'un ERO del 48% de la plantilla i reduccions salarials d'entre un 35 i un 45%. Des de les candidatures alternatives del Vallès han volgut expressar el seu suport a la lluita dels treballadors de Panrico per mantenir els seus llocs de treball i aconseguir l'abonament íntegre dels salaris dels mesos pendents. De la mateixa manera, també han condemnat l'actuació dels Mossos d'Esquadra quadre del passat dilluns que van carregar contra els treballadors en vaga.
El Patronat Municipal d'Ocupació organitzarà tres seminaris per a emprenedors els propers 30 d'octubre i 13 i 27 de novembre. Les sessions que s'impartiran a les aules del PMO tindran unes 4 hores de durada.
El president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, Ferran Tornel, presentava el projecte aquesta setmana.
Amb un títol, no? que és et trobes a l'atur, dues preguntes claus, no? Et trobes a l'atur, estàs buscant feina, doncs nosaltres el que volem fer és posar a l'abast tres seminaris per l'ajuda a un accés de treball, però sobretot amb la gran paraula que ara s'utilitza per molt, llevades malament, que és l'emprenedoria. Però l'emprenedoria també, per buscar feina, però l'emprenedoria com una manera, doncs això, no? d'una actitud davant d'això, de buscar feina o com buscar-te les garrofes tu mateix.
Oferiran una formació intensiva destinada a aquelles persones que es volen establir per compte propi com a sortir de l'atur. Les inscripcions es podran realitzar tant a les dependències del PMO com al Club de la Feina i són gratuïtes. Així, el dia 30 d'octubre es farà el seminari Apostar per ser una persona emprenedora, generar idees. El dia 13 de novembre tens una idea de negoci, vols valorar si és viable, i el dia 27 treballar per compte propi. Les places són limitades i l'accés es farà per ordre d'inscripció.
El director comercial de l'Institut Català del Sol, Incasol, Carles Perramon, ha presentat en el marc del Barcelona Meeting Point l'inici de la comercialització de 12 naus industrials al sector del Martinet de Ripollet, al Vallès Occidental.
L'Incasol, amb la col·laboració del grup Clapé, ha promogut un parc industrial de nova generació per donar resposta a les necessitats actuals del mercat, potenciant la col·laboració públic-privada.
Les escoles públiques de Ripollet es van adherir de manera massiva a la vaga general del sector educatiu convocat pels sindicats en contra de la LOMCE i les retallades. No ha estat així, però les escoles concertades, que van tenir entre un 50 i un 60% d'assistència pel que fa als alumnes i gairebé un 100% del professorat. Des de la plataforma d'AMPAs de Ripollet també es va fer una convocatòria a 2:15 de la tarda on van participar desenes de persones i es va llegir el manifest unitari contra la LOMCE.
La no assistència a les escoles públiques del municipi, però sí que va ser significativa. Una mitjana de 35 alumnes van assistir a les escoles de primària i secundària, sent significatiu que a l'escola Tiana hi havia només 6 alumnes, 3 al Martinet i 2 als Pinatons. Pel que fa als instituts, van assistir 75 alumnes a l'Institut Can Mas, 30 al Palau Ausit i 20 al Lluís Companys. Les escoles Bressol, per la seva banda, van tenir una assistència molt diferenciada. Hi havia 4 alumnes a la Rodeta i 23 a la Barema. Els serveis mínims establerts per la Generalitat per als més petits, pel que fa als docents, era d'un terç de la plantilla. Pel que fa al personal educatiu, l'assistència varia molt segons el centre. L'escola amb menys professorat va ser el Martinet, amb 6 docents presents, mentre que l'Escursell va comptar amb 22 persones del seu equip.
D'altra banda, la guia d'activitats educatives, impulsada des de la Regidoria d'Educació, ha rebut enguany 443 peticions dels centres educatius per participar a les 125 activitats que oferia, augmentant la xifra de l'any passat. La guia engloba propostes educatives que s'ofereixen des de les diferents regidories i patronats de l'Ajuntament, així com des d'altres serveis i recursos del municipi.
L'oferta abraça diversos àmbits com són el coneixement de l'entorn, l'educació artística, l'educació en valors, la mediambiental o l'orientació. Així es poden fer visites a exposicions o equipaments municipals, rebre classes de dansa, aprendre música o energies alternatives, conèixer el riu Ripoll, educar-se emocionalment o saber com buscar feina.
El passat divendres, Cerdanyola del Vallès va acollir un acte de reconeixement amb motiu del desè aniversari del Voluntariat per la Llengua. El company de Cerdanyola Ràdio, Xavi Poza, ens en dona més detalls.
El programa Voluntaris per la Llengua porta 10 anys creant parelles entre persones que volen aprendre a parlar el català i persones que volen ajudar a que altres n'aprenguin. El Consorci de Normalització Lingüística ha celebrat aquesta dècada de foment de l'ús de la llengua amb un acte celebrat al Museu d'Art de Cerdanyola per reconèixer el paper dels membres d'aquestes parelles, les entitats col·laboradores i els comerços que el patrocinen. L'acte, presentat per Toni Miralles, director de Ripollet Ràdio, va servir per destacar l'enriquiment personal, la cohesió social o el reforçament identitari com alguns dels avantatges d'un programa que és efectiu des de la informalitat d'una conversa de cafè. Voluntaris per la Llengua i entitats col·laboradores de Ripollet també van prendre part en aquesta iniciativa, fent balanç més que positiu d'una iniciativa que posa en contacte a persones que tenen coneixements bàsics de català amb catalanoparlants que volen fomentar l'ús de la llengua. Aquests contactes entre la parella lingüística es fan en contextos reals de forma relaxada, per tal que els aprenents es decideixin a parlar català a la vida quotidiana. La coordinadora del programa Voluntaris per la Llengua del Consorci per la Normalització Lingüística, Anna Gall, Diego, indica que en aquests 10 anys s'han creat més de 78.000 parelles a Catalunya i n'hi ha prop de 3.000 entitats i comerços col·laboradors, i el programa s'ha exportat a d'altres autonomies i fins i tot a d'altres països. La presidenta del Consell de Centre del Consorci per la Normalització Lingüística Vallès Occidental 3, Maria del Mar Viera, regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat de Ripollet, manifesta que el programa ha tingut sempre èxit i n'hi ha hagut anys amb més de 300 parelles al nostre àmbit. Viera remarca la figura del voluntari com a valor afegit per fomenta la llengua.
Des de la seva creació, el programa ha estat evolucionant tant en número de parelles lingüístiques, trobant anys en què hem arribat a tenir més de 300 parelles, com en número d'establiments i entitats que tenen un conveni de col·laboració. I això no es pot aturar aquí, suposo que estareu d'acord amb mi. Sabem que en moments de dificultats com els que estem patint és necessari poder comptar amb el suport del voluntariat, que aquesta és una eina fonamental pel desenvolupament social i cultural dels municipis i un valor afegit quan parlem de la nostra llengua, tan qüestionada per uns i tan estimada per altres. I de fer-la accessible a tothom que vulgui conèixer-la i a tothom que la necessiti.
L'acte va comptar també amb la presència de l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, i el batlle de Ripollet, Juan Paralejo. L'alcaldessa anfitriona posa de manifest la importància de 10 anys de sentiment per la llengua i una identitat de país davant els atacs que està rebent la immersió lingüística.
Amb motiu de la celebració del seu desaniversari, el Centre Obert La Placeta ha inaugurat aquesta setmana una exposició al Centre Cultural. Aquesta mostra, que es podrà visitar fins al dia 2 de novembre, és una recopilació de fotos i diversos murals realitzats durant els 10 anys de funcionament del Centre Obert, que ja van presentar a les seves instal·lacions del carrer Calvari el passat mes de juny.
Alberto Gavilán, tècnic de la regidoria, ens explicava què hi podem trobar.
Doncs és una exposició que sobre els 10 anys de la placeta, a nivell de treballs que s'han fet i també de fotografies d'aquests 10 anys de tots els nens que han passat. És una exposició que ja van fer al juny a la placeta mateix, que van convidar a les famílies, va venir també l'alcalde i part de l'equip polític del poble. I ara volíem que la resta del poble la pogués veure i per això estarà aquí al Centre Cultural des d'avui fins al 31 d'octubre.
Amb aquest acte també s'ha volgut donar la benvinguda al nou curs del Centre Obert La Placeta, que es va iniciar el passat 8 d'octubre amb 60 nens i nenes que treballaran en aquest espai socioeducatiu. La Placeta ofereix als infants i les seves famílies una programació d'activitats amb una base pedagògica, socialitzadora, cultural i creativa, que es concreta en forma d'activitats, tallers, sortides i fins i tot colònies. El dia 7 d'octubre es va fer la presentació oficial del curs als pares i mares, acte al qual van assistir els educadors de serveis socials i els educadors del Centre Obert.
La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer va organitzar aquest dimecres una xerrada titulada La lluita per un final feliç, experiències mèdiques i personals amb el càncer de mama. Aquest acte estava inclòs dins la campanya Suma't al Rosa de l'entitat, que va aplegar tot un seguit d'activitats amb motiu del Dia contra el Càncer de Mama, que es commemora el 19 d'octubre.
A la xerrada va participar la doctora del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP2 Cerdanyola-Ripollet, Astrid Sánchez, que té una àmplia experiència professional com a obstetra i ginecòloga a diferents hospitals i clíniques de Catalunya. La doctora Sánchez va destacar la gran importància que té el diagnòstic precoç per assegurar una total curació dels pacients. També va explicar alguns consells per fer una bona prevenció.
De primers, han de conèixer com és familiaritzar-se amb la seva textura del seu pit, un autoexamen, i quan notin qualsevol bony o anormalitat, com retraccions, secrecions per el mugró, etc., acudir a la visita al metge, al ginecòleg o al metge. Uh-huh. I després les campanyes de detenció precoç, mediante ecografies, mamografies.
La doctora Sánchez també va destacar la importància de tenir en compte els antecedents familiars.
Bueno, després adoptar estils de vida, costums, perquè un percentatge serà que puguin saber els factors de risc que pateixen, que tenen, i sí que ve un 25% serà per l'herència, un 85% si serà, dependrà dels costums i hàbits que tenim, o sigui que també han de conèixer hàbits i alimentació i totes coses.
A més, també va participar l'autora de Hablo de Càncer, Hablo de Vida, Celia Escriban, un llibre en el qual explica com va afrontar ella aquesta malaltia. Ella mateixa ens explicava el que volia transmetre amb el seu llibre i també durant la conferència.
Que aquest és un camí llarg, però és un camí que té una meta amb un final feliç. Això és el més important, que no es pot perdre de vista que d'un càncer de mama et cures. Bàsicament això. Les associacions estem per això, les persones que estem a l'associació, per demostrar-vos que ens podem curar i perquè la gent es vegi reflectides amb nosaltres mateixes, no? Jo he patit un càncer de mama i m'he curat. Això és el llibre i tot el que fem. La meta és aquesta, et curaràs.
Les activitats però no acaben aquí, ja que aquest diumenge el Club de Bàsquet Ripollet, el Sant Gabriel i la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer organitzen al Pavelló Francesc Berneda un acte benèfic per la lluita contra aquesta malaltia.
L'acte s'iniciarà amb la sortida a pista de totes les jugadores vestides de rosa i portant una pancarta. Tot seguit actuarà la batucada local Ritme Mollo. Posteriorment el sènior femení jugarà el seu partit de lliga amb un llaç rosa a la samarreta de l'equip i també es farà un sorteig per recaptar fons entre el públic.
El 91.3 Info.
Els propers 29 i 30 de novembre el Banc d'Aliments organitza el Gran Recapte a la nostra ciutat, una iniciativa solidària amb aquelles famílies que la crisi està colpejant amb més duresa. Per parlar sobre aquesta iniciativa, fer una crida especialment per buscar voluntaris, ens acompanya Daniel Reguero. Daniel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'informatiu. Expliqui'ns què és això del Gran Recapte.
El Gran Recapte és una acció puntual que fa el Banc d'Aliments per recollir puntualment aliments degut a la gran necessitat que hi ha, no? Parlar del Banc dels Aliments vol dir parlar d'una organització benèfica deslligada de qualsevol ideologia política, econòmica, religiosa, amb intenció de recaptar excedents alimentaris de les empreses per repartir-los gratuïtament a la gent necessitada de Catalunya.
Uh-huh. Expliqui'ns una miqueta com funcionarà la jornada que tenen preparada pels dies 29 i 30.
Pues bàsicament és que els voluntaris estaran distribuïts pels centres comercials de grans superfícies d'aquí o grans supermercats de Ripollet i pues, incentivant a la gent, animant-la que participi, encara que sigui només amb un paquet d'arròs, perquè ja és molt, i si participem tots, pues, farem com l'any passat, que vam duplicar el que teníem previst recollir.
Mm-hmm. Sobre aquest tema, no sé si vostès es marquen uns objectius o una quantitat d'aliments a recollir.
Sí, aquest any superar-ho l'any passat, que es van recollir 2.700.024 quilos.
A Ripollet?
No.
A tota Catalunya?
A tota Catalunya.
Mm-hmm. Molt bé. Quin tipus de productes són els que recolliran el dia del gran recapte?
Alimentació bàsica. Cereals, llegums, pasta, oli, llet, això.
Uh-huh.
Llaunes, també, de conserva, també.
Uh-huh. Coses que es puguin emmagatzemar sense necessitar neveres.
Que no es facin molt bé en temps.
Uh-huh. Quin és el paper exactament del voluntari? Quina és la feina que hauran de fer exactament aquell dia? Quin horari hauran de seguir per les persones que ens estiguin escoltant i tinguin interès de participar?
Aquest voluntariat és molt primari, no requereix cap tipus de formació. Per tant, és fer acte de presència, aniran senyalats amb una samarreta de gran recapte i és repartir bosses per la gent que entra als supermercats a fi de que al sortir doncs, puguin fer el seu donatiu. No?
Uh-huh.
Qui pot participar? Doncs qualsevol persona a Ripollet que pensi que la solidaritat és un valor que enriqueix personalment i col·lectivament.
Uh-huh.
Fora d'ideologies, donar una mica del seu temps aquells dos dies, unes hores, un matí, una tarda, el que sigui.
L'estona que sigui, l'estona que pugui, no és necessari que la persona estigui tot el dia.
No.
Diu, mira, jo tinc dues hores per la tarda, això també es pot fer.
Sí, sí, jo faré una quadrícula i abans de començar tothom sabrà quines hores estan i en quin supermercat.
Uh-huh.
Jo, bàsicament, cobriré Mercadona i Dia de Carrer Balmes, però si hi ha molts voluntaris, pues, distribuirem també per altres àrees de recollida.
Uh-huh. Quantes persones calcula vostè que necessitarien perquè la jornada funcionés amb normalitat?
Bastants. Jo crec que l'èxit de l'any passat va ser això, que érem, jo vaig implicar tota la meva família i gràcies a això dic que a algun centre vam triplicar el que estava previst.
Uh-huh.
O sigui, vam recollir més de 3.500 quilos a un centre solament.
Això sí que és a Ripollet. 3.500 quilos a Ripollet.
A un centre solament.
Comercial. Uh-huh. On s'ha de dirigir la gent que vulgui participar?
Pues jo he posat un correu a la revista Ripollet també i un telèfon que puc repetir ara.
Sí.
El correu és granrecapderipollet@gmail.com.
Uh-huh.
I el telèfon al 697-692-352.
Nosaltres també volem dir que com a Ripollet Ràdio, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant, si s'acosten aquí a l'emissora, els dirigirem, els informarem d'on han d'anar, si algú que ens estigui sentint no hagi tingut temps d'apuntar el correu electrònic o el telèfon, que vinguin aquí a l'emissora, que ens truquin i nosaltres els direm exactament on poden trobar-se.
A la revista Ripollet, a la pàgina 31 concretament, allà tenen un requart de propaganda d'aquest any, del gran recapte, i allà trobaran el correu i el telèfon.
Uh-huh.
M'agradaria dir que aquest any la campanya s'inicia amb la frase volem donar una bona notícia i la bona notícia seria que poguéssim omplir el banc d'aliments.
Uh-huh.
Pensem que estem en una situació molt crítica, que estem parlant ja d'un 30% de la gent de Catalunya que està a la pobresa i que hi ha un 12%, o sigui, una persona de cada 6 que han de sortir a buscar aliments perquè ells no poden comprar-ne.
Uh-huh.
I això és molt greu. S'hauria de dir que estem suplint una mica la labor del govern. Els governs això no ho fan. Amb una democràcia haurien de procurar redistribuir la riquesa, que no ho fan, i mirar que les necessitats bàsiques estiguin cobertes, que no estan.
Uh-huh.
Per tant, això ens complica la labor que fem, perquè és que no arribem. I, per exemple, els que van ara mateix a Càritas veuen que fa 2 anys s'emportaven un lot més gran que no pas ara, però és que no hi ha per tothom.
Mm-hmm. Daniel, ens parlaves d'una feina voluntària, d'una entitat que treballa sense cap tipus d'ànim. Com s'acosta vostè al Banc d'Aliments per començar a col·laborar?
Jo va ser l'any passat. Ho vaig veure, em vaig apuntar com a col·laborador, em vaig fer càrrec de dos centres i aquest any m'han proposat coordinar la funció aquesta a Ripollet, tot Ripollet, i per això doncs, m'he llançat a buscar més voluntaris de cara a cobrir durant un bon servei, doncs, que sigui una col·laboració que l'any passat va respondre molt bé i aquest any esperem que sigui igual, no? Uh-huh. Llavors és molt fàcil, no són persones especials. Hi ha voluntariats que són més difícils. Jo col·laboro amb Càritas, amb alfabetització i parella lingüística, al barri de la Ribera, que és un barri molt deixat de Montcada, i col·laboro amb el Servei de Mediació de l'Habitatge, que és un servei de la Mancomunitat de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, que el que tenim bàsicament és gent a punt de ser dissociada. Per tant, amb problemes grossos aquí sí que cal una formació. Però aquest voluntariat de cara al 29 i 30 és gent pues, senzilla, que pugui respondre i que tingui un rato de temps, i res més. Mm-hmm.
Doncs recordem, 29 i 30 de novembre, totes aquelles persones que estiguin interessades en fer de voluntari unes hores, una estona, tot el dia, el que puguin, pel gran recapte d'aliments del Banc d'Aliments. Poden escriure al granrecaptaripollet@gmail.com o, com els deia, trucar aquí a l'emissora o acostar-se aquí a la ràdio. Daniel Reguero, seguirem en contacte per gràcies. Anar anunciant i per fer difusió d'aquest acte. Moltíssimes gràcies i felicitats per la iniciativa. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Info, edita i presenta Franzina Ricard.
El proper cap de setmana, 1 de novembre, se celebra, com ja és habitual, per una banda i per part dels més tradicionals, la castanyada. Per l'altra, els més moderns, l'adaptació del Halloween nord-americà. Totes dues tradicions conviuran el dissabte 2 de novembre en diferents actes que tindran lloc a Ripollet.
A partir de 6:45 de la tarda, el Centre Cultural es convertirà en un túnel del terror a càrrec de la Careta Teatre. L'entrada té un preu de 2 euros i, a més, hi haurà tallers de maquillatge, manualitats i bijuteria, així com molta música. Castawin és la iniciativa que enguany proposen des del cafetí amb concerts al pati del Casal de Joves a càrrec de la banda de Can Mas i Insobrio, entre d'altres. També hi haurà concursos, paradetes i altres sorpreses organitzades per la Regidoria de Joventut i Ciutadania amb la col·laboració de Canya Pollet, la banda de Can Mas, Debat Jove i Cafetó. Pel que fa a la més tradicional castanyada, la primera serà dissabte a la nit a partir de les 11 a l'annex del Pavelló Joan Creus i està organitzada per l'entitat Amics del Vall. La darrera serà l'organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Andreu el dia 9 de novembre, dissabte, a partir de 11:45 del matí al parc de Norbert Fuster. Hi haurà xocolatada, castanyes i ambientació musical.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Després de mesos de treball, el proper dimecres, l'Assemblea de Ripollet del procés constituent farà la seva presentació pública. El passat mes de juliol, arran de l'acte públic que va realitzar Teresa Forcades al Teatre Auditori, un grup de persones es van començar a reunir amb la voluntat de constituir la secció local d'aquest nou moviment social i polític. I per saber qui hi ha darrere d'aquesta iniciativa, avui ens acompanya l'informatiu de Ripollet Ràdio, un dels seus membres fundadors. Ara ens ho explicarà el Salvador Villacrosa. Salvador, molt bona tarda.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'informatiu. Per seguir amb nosaltres avui per parlar del procés constituent. Explica'ns una miqueta com neix aquest grup i com s'han desenvolupat les diferents trobades.
Bueno, pues, després de mesos de treball, el proper dimecres 30 d'octubre, com has dit, a 7:45 del vespre, l'Assemblea del Procés Constituent farà la seva presentació pública al Centre Cultural. L'Assemblea del Ripollet del Procés Constituent va començar a caminar el passat mes de juliol, després de l'acte de la presentació del sindicalista de Telefònica Josep Bel i la monja benedictina Teresa Forcades, al Teatre Auditori de Ripollet el 12 de juliol. Just a la setmana següent vam iniciar la primera trobada en el local situat a la plaça 11 de setembre, número 7. Hem repetit assemblees quasi totes les setmanes, excepte el mes d'agost, que eren vacances, esclar. Les primeres trobades han sigut per parlar sobre què és el procés constituent i intercanviar punts de vista sobre el seu contingut, quins són els objectius bàsics, el manifest, les accions a fer, esdeveniments com encerclem la caixa, que es va fer el dia de la diada, etc.
Mm-hmm. Quin és el full de ruta, després de totes aquestes trobades i tot això, quin és el vostre full de ruta propi que heu elaborat?
Bueno, el nostre full de ruta és donar a conèixer el procés constituent, quan més gent millor. Que com ho volem fer això? Pues, doncs, amb mitjans de comunicació, a les xarxes socials, presentant-ho a la gent del poble, al carrer, etc. O sigui, també és molt important que la gent participi a les assemblees locals per aportar les seves idees i opinions de com ha de ser aquest canvi social i econòmic. En l'acte del dia 30 d'octubre al Centre Cultural, a banda de fer la presentació de l'assemblea, també farem una xerrada de debat amb la presència, com hem dit, de Sandra Esquerro, que és membre del Centre d'Estudis de Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra, que ens parlarà de dos dels eixos del manifest del procés constituent, la crisi i el seu impacte sobre les dones. Sobretot volem deixar clar a la gent que nosaltres no tenim cap líder, cap partit de darrere, que aquest procés neix de baix cap a dalt i s'hi pot adherir gent de qualsevol cultura, idees i opinions. Tampoc el nostre fi és el de la independència. En tot cas, pot ser un mitjà per aconseguir aquest canvi.
Mm-hmm. Vosaltres sereu la secció local de tot un gran moviment, que és el moviment del procés constituent. Recorda'ns una miqueta, per la gent que ens estigui escoltant, en què es basa aquest procés, per si alguna persona que diu, pues mira, jo m'hi sento identificat.
Bueno, pues faré una mica de resum de lo que va el manifest. L'objectiu és la convocatòria d'un procés constituent a Catalunya que permeti que el poble català decideixi de forma democràtica i pacífica quin model d'estat i de país és el que desitja. Les mobilitzacions dels darrers anys han mostrat un potencial de lluita social creixent i un ampli rebuig de les polítiques que pretenen resoldre la crisi premiant amb diners, reconeixements i privilegis els seus responsables directes i endeutant de per vida a la majoria de la població. L'actual model econòmic i institucional d'ordenament polític ha fracassat. És urgent que creem entre tots un model polític i social nou i cal fer-ho sense repetir fórmules del passat, conscients de que el procés no serà fàcil ni curt. Requerirà l'autoorganització i la mobilització social continuada. Només amb una ciutadania activa, participativa i al carrer serà possible garantir un procés de canvi social profund. Per aconseguir-ho cal impulsar un procés de reflexió i confluència ampli, plural i participatiu capaç de reconèixer la seva competència i diversitat als múltiples col·lectius que fa temps que treballen pel canvi democràtic i pacífic i capaç de fer-nos lloc en una plataforma unitària que cristal·litzi el manifest al malestar social creixent en una majoria política organitzada a favor d'un canvi de model. Es tracta d'iniciar un procés des de baix creant espais de trobada entre el màxim nombre de col·lectius i persones a barris i pobles per tal de bastir una nova eina plural i diversa i articular una candidatura el més ampli possible per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, amb l'objectiu de defensar la convocatòria d'una assemblea constituent per definir quin nou model d'estat i d'ordenació socioeconòmica volem. El nostre objectiu no és crear un partit polític. Cap de les dues persones que presenten aquest manifest no pensa concórrer a les eleccions, sinó que volem contribuir a impulsar un procés des de baix que culmini la creació d'una candidatura unitària, que tingui com a objectiu la convocatòria de l'Assemblea Constituent que necessitem per fer una Constitució nova per a la República Catalana, de manera que no sigui possible en el futur que els interessos d'uns pocs passin per davant de la necessitat de la majoria. Un projecte de canvi social i de ruptura amb l'actual ordre haurà de defensar un seguit de mesures bàsiques i d'urgència. Definir-les és una feina col·lectiva a realitzar per part de totes les organitzacions i persones que participen en aquest procés.
Mm-hmm. Suposo que en aquest temps us heu anat trobant moltes persones. Aproximadament, quanta gent us formeu part ara del procés constituent aquí a Ripollet?
Ara mateix, no sé, som uns 17 o 18 persones que venen assíduament. Mm-hmm. Hi ha persones que han vingut i després han tornat, no? Però assíduament som, ja dic, uns 17 o 18 persones.
Mm-hmm. Què ha de fer la gent? A part de venir el proper dimecres a 8:15 del vespre al Centre Cultural, les persones que vulguin participar en el vostre projecte, on s'han de dirigir?
Bueno, doncs nosaltres fins ara ens reunim a la plaça 11 de setembre, en el número 7, que hi ha un local allà que ja veureu, i només s'ha d'anar allà i aleshores que fem les assemblees, que ja ho posem a les pàgines del Facebook del procés constituent, o ho fem també a la web de l'assemblea, o sigui, de procés constituent de Catalunya, que és procésconstituent.cat, allà hi ha posat les hores que fem les assemblees aquestes. Mm-hmm. I una altra forma de trobar-se doncs, també pot ser a través del correu electrònic ripollet@procésconstituent.cat, fins a diverses maneres. També tenim Twitter.
Molt bé. A nivell d'accions, a part de la xerrada, teniu pensada alguna acció concreta? Cap on voleu dirigir els vostres esforços a partir d'ara? Després que heu fet la presentació oficial i que suposo pues, que haureu de recaptar o recollir de més seguidors.
Les accions que volem fer és, a curt termini, tenim previst fer accions d'insubmissió i protestes. Al llarg termini és el que us hem dit abans, aconseguir que el màxim nombre d'adhesions, ja que aquest procés fet i pensat per la gent del poble que creuen en, una, en un canvi de polítiques socials i econòmiques i en la construcció d'una nova Constitució que serà l'eina que reguli i resguardi el nostre benestar i no prioritzi el pagament del deute i regalar diners a la banca en detriment i patiment social de molta gent degut a la crisi.
Salvador, ens deies, ens explicaves abans que aquest és un moviment que es caracteritza perquè no té un líder, no té una cúpula dirigent que organitza. En el teu cas, que t'has apropat a la ràdio com a representant en aquest moment doncs, per venir i fer publicar la realització d'aquest acte, a tu què és el que et va portar a apropar-te al procés constituent?
Bueno, jo ja vaig conèixer el procés constituent quan el van fundar el mes de març en el cas d'Oliveres i la Teresa Forcades. Em vaig entrar mitjançant les xarxes socials i de seguida vaig veure que jo, que m'agradava i que, bueno, que és l'única eina que tenim la gent del carrer, la gent normal, treballadora, que pugui fer servir com a eina per poder canviar aquest país o Catalunya o bueno, el que sigui, no? O sigui, és una eina que tenim i que si participem tots pot ser que tinguem algun resultat positiu, no? Segurament de cara a les eleccions del 2016, si és que s'arriben a realitzar, és possible que tinguem, no sé, alguna majoria absoluta, si no majoria absoluta, tinguem un bon nombre de gent que pugui fer que aconseguir que això sigui possible, no?
Doncs, Salvador, a mi només em resta dir-te que si facis una crida a la gent que ens està escoltant perquè participi el dia 30 i si tens alguna cosa més a afegir.
Bueno, pues que tothom que vulgui que pot signar el manifest que està a la web del procés constituent, que es diu www.processconstituent.cat i que, bueno, que els animem a participar, que vinguin. Recordeu que el dia 30 hi ha la xerrada, que vindrà la Sandra Azquerro i que tothom que vulgui també pot participar tant a la xerrada, perquè serà una xerrada de debat, i, bueno, i us animem a tots a que vingueu.
Doncs Salvador Villacrosa, membre de la secció local del procés constituent aquí a Ripollet, moltíssimes gràcies per haver vingut, ja ho sabeu, això és casa vostra i us esperem ben aviat per parlar de les diferents activitats que feu.
A tu, Francina. Bona tarda.
Bona tarda.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Amb motiu de la inauguració del Cafetó, avui es farà el primer debat xerrada sobre art i expressió juvenil. Comptarà amb l'existència de l'anillador Ànscar Caballero, el ballarí artista ripollent d'en Juan López, d'Epidèmic Dance Show, i Amian Soler i Joel Hernández, dos joves que practiquen tricking. Al final de tot tindrà lloc el sopar inaugural, on cadascú portarà de casa alguna cosa per compartir amb la resta de participants. Serà a les 8 del vespre.
A motiu del Dia de Tots Sants, l'empresa d'autobusos Font ha habilitat un servei especial que farà el recorregut des de Ripollet i que, passant per quatre cantons, anirà directament fins al cementiri de Collserola. Serà els dies 26 d'octubre i 1 de novembre, aprofitant un dels dies de més mobilització a la zona. La freqüència de pas serà cada hora i mitja, a partir de 9:45 del matí.
Avui a les 10 de la nit tindrà lloc al pavelló municipal d'Esports Joan Creus una vetllada de boxa en col·laboració amb el Club Zona de Combat. El moment més important de la nit serà la revenja pel títol d'Espanya entre el ripolletenc i sotscampió José Antonio Estevez i el campió basc Sebas Látigo Pérez.
Tal com es preveu a la programació d'aquest trimestre, avui a les 8 de la tarda les nits de música presenten de ciències o de lletres amb Àngel Esteve i Rafael López, que comptaran amb la col·laboració de l'agrupació Ripollet Natura.
Demà dissabte, el Teatre Auditori del Mercat Vell acollirà la tercera trobada de corals a partir de 6:45 de la tarda, organitzada per la Coral del Casal d'Avis de Ripollet. Hi participaran formacions de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Caldes de Montbui, així com la Societat Coral del Vallès. L'entrada és gratuïta.
La Biblioteca de Ripollet cada primer dissabte de mes a 11:45 del migdia organitza una hora del conte adreçada als més petits. És una activitat gratuïta que pretén fomentar la tradició oral, enriquir el llenguatge i l'expressió, aprendre a escoltar amb atenció i desenvolupar la creativitat. La sessió de dissabte serà a càrrec d'Anaïs de Kids Anna's School i es narra el conte en anglès Caveman.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Aquest cap de setmana continuarà fent calor, tot i que la climatologia no s'adiu amb l'època en què ens trobem. Per aquest cap de setmana tindrem temperatures agradables, però poder algun ruixat sense importància. De cara a la propera setmana, especialment el cap de setmana de Tots Sants, s'espera baixar de temperatures i mal temps. Aprofitem també per recordar que aquest cap de setmana es fa el canvi d'hora d'hivern. Així, la matinada de dissabte a diumenge s'endarrerirà l'hora i a les 3 passaran a ser les 2. La diferenciació entre l'horari d'estiu i d'hivern, que es posa en pràctica a una vuitantena de països de tot el món, es va iniciar l'any 1974 com a mesura d'estalvi davant l'encariment del petroli i, per tant, de l'energia.
I fins aquí l'info d'avui divendres 25 d'octubre de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem amb un fragment de La tardor, de Vivaldi, un tema que segur que no faltarà aquesta nit a la sessió de les nits de música. Nosaltres ens retrobem divendres 8 de novembre, ja que el proper divendres és dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i bona castanyada. Thank you.